Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals com sempre, perquè són les 12:20. Tema dimarts 8 de maig del 2018 i, a més, respecte ahir, a la mateixa hora hem guanyat un grau. A hores d'ara estem a la ciutat de Lleida a 22 graus. El que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estarà amb nosaltres el protagonista del concert de Cadena 100 Lleida a les properes festes de maig, que tindran lloc doncs, des de divendres, que és festiu a Lleida, durant tot el cap de setmana, però el concert de Cadena 100 està ubicat al millor dia i al millor escenari, a l'escenari central, dissabte, a les 11 de la nit, obrint la nit. Avui estarà amb nosaltres Joan Masdeu. També parlarem de barris amb el Cosme García i amb el Joan Bellmunt, directes cap a la una, buscant una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, doncs, obrim la Nacional 240. Parlem de cuina, parlem de moda. I a partir de 2:15, estem a dimarts, és festa major, sí, però tindrem la tertúlia dels polítics. En fi, que busquem aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimarts continua el cel amb intervals de núvols, però la tarda s'anirà tapant més a les comarques de Lleida amb ruixats i tempestes que tornaran a ser avui localment forts. De fet, ja tenim avisos activats per aquesta tarda fins al vespre, excepte la Vall d'Aran, per pluges i tempestes intenses d'uns 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures tampoc no varien gaire avui, si bé poden baixar algun grau més, amb màximes de 27 a Lleida i Balaguer. A Tàrrega arribarem als 23 graus, a la Seu d'Urgell avui a 24 i a Viella a 18. El vent continua fluix, variable, amb tendència a bufat de sud durant aquestes hores del migdia. Demà dimecres tornem a tenir una jornada assolellada a les comarques de Lleida, cel poc ennuvolat ja, amb alguns núvols d'evolució i prou, però no hi ha risc de pluges. Les temperatures seguiran sense canvis. La mínima marcarà 13 graus a Lleida, 12 a Balaguer, 11 a Tàrrega, 8 graus a la Seu i 6 a Viella. El vent bufarà suau i variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Detingut a Lleida després de fugir de la urbana amb un ciclomotor robat sense casc i sense carnet. A més, va acabar xocant amb un cotxe i va donar positiu en el control de drogues. Vaja, o sigui, després de fugir de la urbana, va robar un ciclomotor sense casc, sense carnet. Va acabar tenint un accident i a sobre va donar positiu en control de drogues. Segurament està al carrer ja, preparat per tornar a delinquir, a atropellar o a que passi el que passi. Però això va passar ahir, a Lleida. Per cert, que les pluges de les darreres hores i el desgel fan augmentar els cabals dels rius al Pirineu. Per tant, ull, si hem de fer excursions a prop d'un riu, que les crescudes de vegades són molt ràpides. La crescuda del Noguera Pallaresa, Esterri i la Guingueta d'Aneu inunda algunes finques properes a la llera del riu. I la Paeria de Lleida repartirà 3.000 polseres durant la Festa Major i l'Aplec per Consciència contra les Agressions Sexistes. Les distribuiran els voluntaris del programa NITS-Q, conjuntament amb el kit que conté informació preventiva i de reducció de riscos en les activitats festives i d'oci nocturn. En aquest aspecte, la tinent d'alcalde de la Paeria de Lleida, Montse Mínguez, explica que l'objectiu de la polsera és conscienciar contra les agressions sexistes perquè tothom s'ho pugui passar bé de festa des del respecte.
Per fer de Lleida una ciutat sense agressions sexuals, hi ha la campanya de visibilització amb aquestes polseres de color lila que repartiran unes 3.000 a la ciutat, i el que pretén és això, recordar doncs, tant a les dones com als homes, la Lleida ha de ser una ciutat que s'ha de viure les festes, que ens ho hem de passar molt bé, però sempre doncs, respectant la llibertat.
Per ser a comarques, la compra-venda d'habitatges nous a l'Alt Pirineu i Aran creix gairebé un 10% el 2017 i la d'usats supera el 5%. El preu mitjà per sobre dels 200.000 euros només es situa per darrere del registrat a l'àrea metropolitana de Barcelona i les comarques gironines. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Que què em mou a la vida? Em mou ser jo mateix, ser autèntic. Em mou el disseny, la senzillesa, l'estil. Em mou el que em mou. Nou Hyundai i30 Fastback per 16.315 euros. Mou-te. Finançat amb Banco CTLM S.A.U. fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs sabem que està difícil, però el Lleida Esportiu s'aferra a les escasses probabilitats o possibilitats que té de classificar-se per al play-off d'ascens a la segona divisió A. A falta de la darrera jornada, perquè només en queda una ja, l'equip de Gerard Albadalejo només l'afavoreixen 4 de les 81 combinacions. Ahir la radiografia amb Albert Square i Xavi Pérez vam estar parlant d'aquestes combinacions i realment tot passa, primer pas, per guanyar diumenge a Sabadell. Serà diumenge a les 6 de la tarda i el club espera que hi hagi una autèntica marea blava.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que està amb nosaltres ja la Mari Carmen. Salvador, Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
No, estava dubtant perquè ahir quasi bé et despedeixo fins la setmana vinent. Dic, a veure si no em vindrà avui. No,
avui
no,
és dimarts, avui és dimarts i sóc aquí.
Aquí està. Anem a recordar el dia com avui de fa 25 anys, o sigui que viatgem cap a l'any 1993, un 8 de maig.
8 de maig, la Cooperativa Agrícola Pràctica va crear una societat anònima i va emetre 8.000 accions. Després de cobrar la venda de locals, la cooperativa va saldar els seus deutes. El preu es va establir en 25.000 pessetes per cada títol i es va preveure comprar els locals que llavors no eren d'ús cooperatiu. També es preparava una festa major per oblidar la crisi. La paeria va destinar 72 milions de pessetes per 5 dies de participació i convivència a la nostra festa major de maig. El ministre de Cultura, en aquells moments, Jordi Soletura, va ser convidat com a pregoner, vinculat a Lleida, i va ser un dels professors que van aconseguir elevar l'estudi general en universitat, a més d'haver contribuït en el finançament de la fase final de l'Auditori Enric Granados, que es va eternitzar en aquestes obres.
Vaja.
I el sistema de seguretat seria rigorós i de total garantia. Tot això, doncs, gràcies a aquest senyor Jordi Soletura, que va contribuir molt amb la seva ajut i la seva persona, doncs, això, la seva influència com a conseller en aquells moments. També el ministre de Justícia, Tomàs de la Quadra Salcedo, anunciava la nova audiència per a finals del 94. Les obres a la zona del Canyaret es començarien l'últim trimestre del 93. La nova audiència suposaria una inversió de 574 milions de pessetes. El Ministeri de Justícia va cedir a la paeria l'edifici de la Rambla de Ferran, on es trobava ubicada en aquells moments l'audiència. Com veuen, l'any 93 hi havia molt moviment, a pesar de la crisi,
sí.
Moviment de coses que començaven a fer-se i de diners que es començaven a moure per poder, doncs, dur a terme aquestes construccions. També al juny del 93 es començaria la cimentació del canal del riu Segre. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre va preveure que l'obra acabés a l'estiu del 94 perquè pogués tornar la plec a aquest lloc, o sigui que es volia que tornés la pleca encara en aquest lloc. L'any 95, però, la decisió final seria de l'Ajuntament.
Sí.
I va ser que
ja la sabem.
Als Camps Elisis. Antoni Simó va ser nomenat nou director del patronat de Fires de Mollerussa. Simó va estar president del patronat durant 6 anys i havia estat treballant a la fira en diferents tasques des de feia molts anys. L'any 1993, la Fira de Sant Josep va tenir dèficit per primera vegada en el balanç de resultats que es va presentar en aquells moments.
Bueno. Mari Carmen,
res més.
Fins demà.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero si me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Su sentido de la justicia tiene un solo pensamiento.
¿Está claro? Como el agua.
¿Dónde las dan?
Eso me parece bien.
Las toman.
Porque tengo ganas de repartir. Ahí tenéis el menú.
Fin de semana, Steven Seagal. Vengador y venganza ciega. El sábado y domingo por la noche, Cine sin cortes en 13.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670 91-880-805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
La llum d'un acord major i obert que t'atrapa. Cançons per fer carretera rere el volant. Quan de nou la dignitat comença una cala. Les presons i les fronteres del mirall.
Doncs aquesta és la carta de presentació del nou treball discogràfic de Joan Masdeu, que a més, i com ja ha passat alguna altra vegada, no massa, però sí que és una bona notícia quan et presento un grup de música, un cantant que està amb nosaltres, que vingui ja amb data per estar en directe a Lleida. I això és el que passa amb el Joan Masdeu, perquè el tindreu aquest cap de setmana, concretament el dissabte, dia 12, a l'escenari central, a la Festa Major de Lleida, presentant, entre d'altres, aquest darrer treball, Innocents, però, evidentment, moltes, moltes cançons que té a la cartera el Joan Masdeu. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Així m'agrada, que vinguis amb data.
Oh, a veure, que si ho fem bé.
Ha de ser així, La veritat és que jo segueixo dient i agraint sempre que et ve un músic a portar-te la seva música, a ensenyar-te-la, a que la posis i a que li facis l'entrevista. És una cosa que agraeixo sempre, però que no em cansaré de dir sempre que després el següent pas és de la gent, d'anar a veure la música en directe. Que al final, al final és on acabes de veure què t'ha volgut dir aquest artista amb aquest tema.
Exactament, sí.
Costa que la gent... Home, costa. Hi ha gent que no té hàbit, però se'ls ha de treure de casa i se'ls ha de dir, escolta, vés a provar-ho, això.
Hi ha gent que sí que en té d'hàbit. És veritat que el sector de la música, doncs, jo crec que ha estat en millors moments, no? Però és cert que la gent també ha de fer una tria, perquè jo recordo que fa uns anys tot era molt més gratuït i vam agafar una mica aquesta costum, no?, de que la música era gratuïta,
sí.
No només els directes, sinó que ara ja ens hem acostumat a que la música és gratuïta també al seu consum, no? Aleshores, jo sempre dic el mateix, el dia que em pugui baixar una barra de quart per internet, doncs potser entendré altres coses, no?, que es puguin baixar gratuïtament. I és cert que la gent ha de fer una mica de selecció, no? I si per cada entrada li demanen 10, 12, 15 euros, doncs bé, al final has de fer una mica, com això et dic, no?, de selecció i triar què vas a veure. Per sort, l'oferta, jo crec que estem en un moment a casa nostra musical molt atractiu.
Molt.
Crec que hi ha més propostes i més qualitat que mai en aquest sentit, no? Però, bueno, en qualsevol cas, mira, nosaltres tenim la sort i el goig de poder venir a presentar aquestes noves cançons aquest dissabte aquí a Lleida, als Camps Elisis, a l'escenari central, a partir de les 11 de la nit. Vull dir que vindrem a oferir aquest...
A obrir la nit, ja?
A obrir la nit. Sí.
Joan Masdeu, amb el Joan podíem parlar de... El Joan és relativament jove, nascut a Reus l'any 74.
Sí.
Però dic que podíem parlar amb tu de música de manera extensa, perquè portes molts anys ja vinculat a la música, ja els has vist de tots colors.
Sí, això vol dir que no soc tan relativament jove.
Bueno, o que vas començar molt d'hora.
Sí, també és veritat.
Però escolta, Joan, com et trobes amb aquest Innocents que vas llançar aquest octubre del 2017?
Doncs molt còmode. La veritat és que és això. La paraula és còmode. Content amb el disc que hem fet. És el tercer disc des de que vaig començar la meva nova aventura en solitari, després de Whiskins, i crec que el fet d'haver fet dos primers discos ens han portat en el moment actual, no? Que crec que és un moment de saber on som i de tenir clara la proposta, amb un equip de gent que també ho fan possible, que han anat donant forma amb aquesta aventura, no? I crec que és un disc d'essència. Crec que han sigut molt importants els dos primers discos, tant el Casa Morada com Dissabte, per poder, jo crec que consolidar la proposta musical que ha sigut Innocents. No?
Què ens proposes amb Innocents?
Doncs un retorn a l'essència, precisament, tant a nivell de relat del disc, un Innocents que, si t'hi fixes, el títol del disc és en plural i sense articles, és a dir, una innocència que no assenyala a ningú en concret, però que alhora ens interpel·la a tots nosaltres. No? El que el disc intenta explicar és que tots arribem en aquest món innocents, no? I que el fet de perdre aquesta innocència és inherent al fet de viure, és anar creuant-nos amb les nostres clarors, amb les ombres que nosaltres mateixos projectem en el camí, i que tot això està molt bé mentre no t'identifiquis amb allò que et passa. És a dir, nosaltres no som allò que ens passa, perquè si ens identifiquem amb allò que ens passa, ens poden néixer les culpes quan ens sentim inferiors a, o els judicis quan ens creiem superiors a, no? Per tant, aquesta innocència el que planteja és, d'alguna manera, un missatge d'amor, però aquest cop és amor a un mateix, és a dir, permetre'ns respirar i deixar de jutjar-nos, no? I només així farem ens permetrem deixar, ens donarem permís per deixar que les coses passin, no? Que a vegades ens costa. I a nivell musical, doncs hem volgut vestir tot aquest relat, com et deia, amb una producció musical també molt d'essència, com la història del disc. És a dir, intentar fer les cançons més maques possibles amb el menys número d'elements possibles, no? I per això jo crec que han estat important fer aquests dos primers discos abans, és a dir, destriar molt el gra de la palla, i te n'adones que moltes vegades és més complicat treure que posar i afegir elements, no? Que les cançons s'aguantin només amb la seva essència, és a dir, i això doncs ha sigut un procés més laboriós que mai. He fet el disc més curt que havia fet mai, perquè són només 8 cançons, però aquestes cançons el que m'he intentat és, per una banda, que no en faltés cap per articular aquest discurs, però el que és igual d'important, que no en sobrés cap tampoc. I ens hem donat tot el temps del món per fer-les, hem gravat el disc en diferents etapes, hem jugat molt, en definitiva, hem disfrutat molt de les cançons i crec que això queda bastant reflectit en el disc.
La que havíem començat és justament la que posa també títol. No sé si posa títol a l'àlbum o l'àlbum tenia títol i el tema era Innocents.
Innocents va ser la primera cançó que vaig fer i la que va destapar una mica la capsa dels trons i que d'alguna manera va donar peu a tot aquest discurs del disc, no? Per tant, va ser la cançó la que després va acabar donant títol al disc.
La que escolteu ara és Tots els miralls. Sí. I la veritat és que això que ens explicaves, jo vaig notar al fer la primera escolta del disc, perquè al final, amb 17 anys amb Whiskins i 3 discos en solitari de Joan Masdeu, jo el Joan Masdeu l'he escoltat molt. I fixeu-vos, dic, l'he escoltat molt, no massa, l'he escoltat molt. I sí que és veritat que, sense ser-ho, però em poso a la pell aquesta d'intentar dir, escolta, anem a intentar treure el superflu. No ha de ser tan fàcil,
No,
però el so ho agraeix moltíssim.
Sobretot intentant que la solvència final de la cançó no se'n ressenti, saps? Aleshores jo diria que és un disc intencionadament més senzill que no simple. Crec que és el contrari, ha sigut molt més laboriós de fer. Però al final jo crec que la sensació és que, ostres, no hi ha aquella vocació d'altres discos de fer una producció tan ornamentada, simplement s'intueixen aquells arranjaments que acaben sent-hi d'alguna manera, potser no tan explícits, però treure pes.
Però fixa't que suposo que l'has gaudit creant-lo, enregistrant-lo, explicant-lo aquí, i suposo que sobre l'escenari també es nota això.
Ens dona molta llibertat aquest disc, perquè com que precisament el que hem fet és intentar treure tots aquells instruments que tenim a l'estudi, però que després no tenim, o no teníem, quan els posàvem les cançons sobre l'escenari, en directe, ens les havíem d'empescar perquè les cançons en directe resultessin solvents sense tenir, jo què sé, doncs aquell melotron o aquell sitar o aquell no sé què, no? Ara, simplement, posar damunt de l'escenari el que ja hem gravat. Per tant, tot esdevé molt més natural i molt més espontani, no?
Escolta, innocent sobre l'escenari, aquest dissabte, escenari central, a les 11 de la nit, obrien els Camps Elisis les festes de la Revetlla del dissabte, que és el dia més important, i a més, a l'escenari central, juntament amb Cadena 100. Què ens heu preparat?
Doncs el repertori i el setlist que hem triat per aquesta gira. I això són les 8 cançons d'Innocents, i després hem intentat doncs acabar-ho de vestir amb les cançons que d'alguna manera dels altres discos més tenen a veure amb aquesta sonoritat, no? Per tant, fem un repàs de 3 cançons del Casa Morada, que era el meu primer disc, 6 cançons de dissabte, que era el segon, i després recuperem un parell de cançons que vaig fer en el seu moment per Whiskins, no? Que estaven dins el repertori de Whiskins, però no tant aquelles cançons que potser van tenir, és a dir, la tria no ha estat aquelles cançons més conegudes de Whiskins, sinó aquelles cançons que més es diuen amb aquest repertori actual, no? Perquè doncs a nivell estètic, refereixo estètica musical, doncs tot tingui un sentit i un empaquetament més coherent, no?
Doncs ja ho veieu, que està tot pensat, que aquí no es deixa realitzar. Segurament també hi haurà moment d'improvisació sobre l'escenari, com ha de ser, alguna frase, alguna història, depenent de com el públic vagi.
Segurament vagi, sí, de vegades això no pots ni preveure-ho, no?
Clar que sí.
Que ja et surt.
Però aquest dissabte tot això, aquest dissabte, escenari central, obrint la nit de la gran nit de les Revetlles, amb Cadena 100 a les 11... evidentment és accés gratuït i lliure per tothom, i evidentment jo us encoratjo com sempre que aneu a veure música en directe, però a més amb aquests muntatges encara més, és quan podreu veure Joan Masdeu i a tota la seva banda. Per cert, quants veniu?
La banda, som 4.
Sou 4,
és el Berenguer, Aina, la bateria, Quim Xicoira, el baix i les veus també, Oest de Franc, la guitarra i veus, i un servidor.
Doncs a sobre de l'escenari, a les 11, dissabte, al central, Joan Masdeu, escolta, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Un plaer.
Enhorabona pel disc.
Moltes gràcies.
De veritat, que a la primera escoltada notes tot això que ens has explicat i que se't note tant que ho has gaudit i que ho transmetes. Però anem a marxar amb música, que hem escoltat l'Innocents, hem escoltat tots els miralls.
Tots els miralls, i doncs, no sé, escoltem La Fera.
Vinga, doncs marxem amb La Fera. Joan, fins dissabte.
Gràcies, fins dissabte.
Fins i tot les teves debilitats han estat més fortes que tu. Però ja saps, viure és fàcil amb els ulls crus.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Autocamión Servi. Taller autoritzat d'Ebubús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi. Serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2. Soses.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que arriba ja el moment aquest dels barris, Cosme. Quin moment arriba?
Arriba el moment que ens fiquem a caminar amb els nostres barris. Totes les setmanes la nostra aposta, i avui l'aposta és interessant. L'aposta és parlar dels diferents barris de la nostra ciutat que són una mica protagonistes de la Festa Major de Lleida. Ai, pobres de nosaltres que no fossin de les entitats veïnals, les cases regionals i les entitats de cultura popular i tradicional que no hi participessin, perquè no seria igual la nostra festa. No seria, jo diria, transversal i, sobretot, participativa. Anem a parlar avui amb un president d'entitats veïnals que sempre participa. És una entitat veïnal petita, però molt activa en quant a les seves activitats. Anem a parlar amb Jaume Millas, que és el president de l'associació de Jaume I, el Conqueridor. Benvingut, Jaume, i bon migdia.
Bon dia.
Bé, tenim ja la Festa Major de Lleida a sobre, no?
Vaja, ja el dijous ja comença el pregó i tota una setmana de festa.
Festes que són participatives, festes que la gent espera. Si bé esperen les del barri, sí esperen les de la ciutat, no?
Oi, pues sí, és, una és la Festa Major de la ciutat a la qual hem de col·laborar tots, posar el nostre granet d'arena.
Tu estàs d'acord amb aquestes festes que es fan centralitzades, diria, al vell mig de la ciutat de Lleida, o aquelles que es feien amb temps, que tu recordaràs, que se repartien una mica entre els barris? O ja fan la seva festa?
A veure, cada barri fa la seva festa, però la Festa Major de Lleida jo crec que tindria que estar una mica més repartida per tot el barri, perquè, a veure, tots, com entre Carrer Major i Camps Elíseos, però hi ha la part de dalt, la passa Ricardo Vinyes, i tot allò que també hi ha molta gent, s'hauria de fer, jo crec que una mica més d'actes.
D'alguna forma se va intentar fins i tot de fer-ho a la vostra zona, al casc històric, i es va passar algunes revelles a la tardor, i la resposta no va ser molt positiva, que diguéssim, no?
Però si tenen en compte que la zona nostra avui en dia, per desgràcia, és una zona que hi ha molt poqueta gent, és una llàstima que sigui així, però han marxat molts vins per les circumstàncies que hi ha al barri, però la gent col·labora en tot el que es fa, perquè no sé, fer una festa major, tu saps, que fem un sopar de germano o fem una verbena i la pista de la panera està a tope.
Sí, sí, és curiós això. I a més no entra el que no li correspon, no? Perquè fins i tot gent d'aquella que podien ser conflictiva, ells mateixos ja no accedeixen.
Home, és que només hi ha una porta, tenen que entrar a sortir perquè la mateixa porta. Ja. És a dir, que si van algo dolent, pues, ells mateixos estan dintre la ratonera.
Ja que parlem de Jaume I el Conqueridor, jo recordo, pues, com fa 10 anys, reivindicaves tu, sobretot, senyor alcalde, que no es trenguin la pista panera perquè aquí estan les nostres activitats. Moltes coses havien de fer, però de moment la pista continua igual.
I que continua igual. Dice, virgencita, virgencita, déjeme como estoy.
Ja, perquè s'havia parlat de moltes coses, fins i tot que obriri la pista, no?
Sí, però a veure, jo crec que obrir la pista passarà com tot el de més. Als 48 hores tot fa molt bé.
Ja.
I és una llàstima, però bueno, el que manda, d'entrar i patrón no manda marinero, diu.
L'altre dia estava jo a la Setmana Santa de Madrid i vaig estar al mercat de Sant Lluís, un mercat molt ben aprofitat, a la qual la gastronomia és protagonista, cadascú a les seves parades, amb un podies provar croquetes, a l'altre podies fer marisc, a l'altre podies fer embotits. Se li ha donat molta vida i aquells carrers, Déu-n'hi-do, que és un casc històric, que està al cantó de la Plaça Major de Madrid. No es podia adaptar alguna cosa amb el mercat del Pla d'una vegada per totes?
A veure, nosaltres hem presentat un escrit...
Un projecte, no?
Hem presentat un projecte, un escrit, com vulguis dir, sobre posar el museu, que el museu de que hi havia el carrer Major de Joguines, fer...
El Baratillo?
Sí, el Baratillo. Fer unes classes de jocs per la mainada, fer unes classes de tallers per els nens mateixos es fessin les joguines, a continuar, com que és el mercat del Pla, dona permès posar una botiga de records de Lleida, ja que està a baix del peu de la Seu, i també posar un petit restaurant, per si les mares van allí a portar els nens a jugar, a veure el museu de joguines i tot això, i que ells poguessin fer, pues, joguines, ells, algun professor d'ensenyar-los a fer joguines, pues jo crec que seria una activitat bona i li donaríem una vida, que seria una vida al casc antic d'una gran fluència de gent. Perquè jo crec que això seria una cosa molt bonica, de que hagués el museu del Baratillo amb la Cat del Pla.
Al moment que es va muntar, jo recordo la presentació que es va fer de les oulets que es feien al carrer Cavallers i els lindans del que és el Mercat del Pla. Tu mateix vas dir amb aquests micròfons, jo no li dono més de 2 o 3 anys de vida. I va passar més o menys això.
Sí, senyor.
Ho vas dir aquí, eh? Ho has dit
sí,
tu,
sí,
eh?
Sí, sí, que és normal. És normal. A veure, aquí, jo crec que hi ha de muntar una cosa, una activitat, una activitat infantil, hi ha molts crios, a veure, que siguin, de que siguin, i posar un museu de joguets, que la canalla seria una cosa que la voldrien a veure, jo crec que tindria una gran vida al Mercat del Pla. És que si no, no sé què posar-hi, perquè una botiga de comestibles... És que, claro, hi ha tants súpers alrededor del centre històric, però dintre del centre històric no n'hi ha ni un. La gent gran, molts se queixen que tenen que anar a comprar, pues, a la plaça de Cardovinyes, que tenen que anar a comprar el súper, però, i ja que això no hi és, perquè jo crec que potser tampoc no donaria vida, jo crec que seria el museu aquest, seria una cosa molt bona perquè atraure gent al barri. A més, posant una botigueta de records de Lleida, de records de la Seu, a baix, al que està al peu mateix de la Seu, jo crec que podria donar per una vida. Nosaltres ho hem demanat amb bona intenció, ara Déu dirà.
Aquest és el pressupost participatiu que presenteu vosaltres?
Sí.
Heu fet un de gran i un de petit, no?
Sí.
Molt bé. Com ho veus, precisament, això dels pressupostos participatius, que la ciutadania pugui participar? Creus que aquest any la gent ja se sentirà més implicada o també costarà?
A veure, és que aquí jo crec que això seria... per un costat ho trobo bé, però a veure, aquí sempre guanyaran les associacions grans, perquè les petites, què demanarem? Nosaltres mateixos què dim que demanar per al nostre barri? Vam demanar l'any passat un monument a Garrotín. La gent va passar. És a dir, que jo crec que tindria que ser el mateix ajuntament de dir, bueno, doncs, en aquesta associació o en aquest barri hi podíem fer això, podíem fer allò i donar una mica de vida. Ressaltar les associacions divins, aixecar-les una miqueta més, perquè avui en dia les associacions divins estem una mica esfonsats.
Jaume Millàs, en aquest moment us trobeu una mica desunflats per allò de que, bueno, està tot aturat, no? O sigui, que no hi ha obres, no hi ha diners, no arriben diners.
Bueno, però claro, això nosaltres no podem fer res.
Però us trobeu desanimats?
Home, claro. A veure, tu només has de mirar una cosa. Estem damunt de Festa Major de Lleida i la gent no està a aquell ambient que hi havia abans. Ui, el dijous comença la Festa Major i tothom està content perquè venia Festa Major. No hi ha ànims de res, la gent està molt apagada. Les circumstàncies, no les sé.
I la FAP, com la veus? La Federació d'Associacions de Veïns. Tu t'hi sents identificat, el del teu barri, us donen suport, veieu que funciona, que fan noves coses...
A veure, jo no, l'únic que veig que funciona és que s'han abocat tots a l'Horta. Lo de més... No.
Bueno, però és que la pròpia Horta respon molt bé, eh?
Sí, sí,
cal
sí.
Dir que ells mateixos treballen molt, eh?
Sí, sí, però lo de més no està tal com està.
Tu creus que veritablement el moviment associatiu veïnal quedarà definit a lo que eren abans pues, els bars perifèrics i un central i prou?
Pues quasi.
Hi ha molt sentit d'algunes entitats veïnals o no?
Home,
tu has viscut, tu portes més de 30 anys.
Sí, a veure, he dit abans, és que abans hi havia molta alegria per fer coses, t'animaves una a l'altra, però mira, podem fer això, podem fer allò, però és que ara és que no hi ha animació, és que la gent està molt apagada, molt atípica, no, és que no ho sé com dir-te-ho. És una llàstima, perquè abans la federació funcionava de meravella, que tu ho saps, i fem coses i conjunts i però ara tothom se cuida de la seva parceleta i ningú diu res i estem tots iguals, eh?
Fins i tot alguna plega.
Bueno,
hi ha hagut exemples de... O s'han fusionat.
O s'han fusionat, sí.
I presidents com Miquel Lluís Sabater, que ja ha dit que plegue, va plegar Ramon Cabero, i no hi ha junta directiva i no funciona la de Camp d'Esports. S'ha creat una Joc de la Bola. A Mariola s'ha fet una de Mariola i una del Turó. O sigui, aquí no hi ha una estructuració total.
És que,
no?
jo crec que la federació necessita, per mi, potser va equivocat, una replanteació entre tots i a veure de quin motiu tindria que arrencar. Perquè això és que, si no ho fem entre tots i no arrenca, cada vegada estem una mica més esfonsats.
Aquest any la Festa Major de Lleida la tenim en portes, avui són dimarts, ahir es presentava ja la Plec del Cargol, ja podem dir que tenim pregonera també de la Plec del Cargol i Perico Pastor serà el pregoner de la Festa Major de Lleida. A vegades es parla de que si les pubilles, que si perdem les pubilles, Jaume Millàs, tu que has participat, ja has estat coordinador amb elles, amb el Manolo Pelai, amb la Celi Molina, amb l'Emilio Subías... tu creus que es pot perdre això que és tan nostre com són les pubilles, que havia anat a la pubilla de Catalunya fins i tot, no?
Sí.
I sembla que això s'està perdent, no? Que algú té interès de que això desaparegui, pues, potser hauríem de crear els hereus.
Jo vaig llegir el diari que les criticaven el de les pubilles. Jo crec que treure la Festa Major, treure les nenes de catalana, és que li dona el resalt de la Festa Major. És el mateix que per Sant Jaume. Les pubilles que van al davant de catalans li han donat, des del primer dia que vam començar a anar a per Sant Jaume, li han donat un reals a la Festa Major. I jo crec que treure les pubilles de la Festa Major seria un desastre.
Jo una pregunta que et faig a tu personalment, potser interessada també, no? Aquests partits polítics amb els quals quan fan la proclamació de les pubilles se surten del saló de plens i entren quan se fa el pregó, que tu si tinguessis la teva filla o la teva neta que fes això, te sentiries malament?
A veure, les xiquetes tenen la gran... És per amb elles les que hi van... Perquè hi ha algunes nenes que van forçades, però les que hi van en tota la il·lusió... jo crec que tindrien que respectar les pubilles i respectar el pregoner, respectar a tota la gent que hi ha allí, el que sigui. Perquè, a veure, molta gent diu, per no sentir el pregó, bueno, però aquí vas, pues, molta gent hi ha les mares de les pubilles i que veuen que la seva filla està de pubilla allí, és un, de la pubilla de la ciutat, és un gran orgull. Jo quan vaig ser la meva filla a pubilla...
Jo suposo que prenen nota, no?
Un gran orgull de que la meva filla fes pubilla.
Sí, és el que abans eren les reines de les fiestes, però que, bueno, que no cal mirar el que es feia abans, cal mirar el que hi ha ara. Sí, sí, bueno, perquè però... si l'Horta de Lleida té alguna cosa és que sempre tenen pubilles, sí. Perquè hi creuen en pubilles.
Bueno, no, no, és que jo al meu barri, mentre jo estiga, hi haurà pubilles. Seran més grans, seran més petits, perquè això sí que és més difícil. Però la pubilla és que dona el ressalt a la festa major.
Acabem. Jaume Millas, la teva reivindicació, si ara tinguessis que fer-la, quina seria pel teu barri? El més necessari que tens en aquest moment a Jaume I.
El més necessari que... Pues, jo buscaria una solució al Mercat del Pla i anar solventant els problemes que el barri.
De seguretat millor?
De seguretat, gràcies a la Guàrdia Urbana i també els Mossos, però jo crec, i ho he demanat moltes vegades, de que allà necessitaria una patrulla fixa, no al matí, perquè al matí no hi ha res, però a partir de les 5 o 6 de la tarda, fins a les 2 o 3 del matí, ja venen allà a les 8, però és que a partir de les 5 o 6 de la tarda ja és un xou.
Jaume Millas, moltíssimes gràcies. Arriba l'estiu, se veurà moltes coses pel teu barri. Jaume, primer conqueridor, sí, ara es veuen moltes coses. I pisos molt estranys.
Sí, però bueno, fill meu, aquí nosaltres ja fem tot el que puguem nosaltres, però no podem fer res més, però nosaltres no tenim cap autorització, ni autorització, ni força per fer moltes coses que faríem, però no podem, perquè no és cosa nostra.
Moltíssimes gràcies i felicitacions també a Jaume I, el conqueridor, per la seva tasca. Bona festa amb això.
Gràcies, igualment.
Fins aquí, Ricard. Avui hem parlat d'un barri aquí, al casc històric de la ciutat. Mm. Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com. Demà tindrem l'entrevista Cosmopolita. Les puc anticipar que, si no hi ha canvis, tindrem a nosaltres el pregoner de la festa major de Lleida, Perico Pastor.
Gràcies, Cosme. Ara sí, ja que ja anem directes cap a la una, com sempre buscant aquesta proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Bueno, una setmana que, per cert, nosaltres l'acabarem el dijous, ja ho estem anunciant, perquè a Lleida és festa major divendres, dia de Sant Anastasi, que és l'11 de maig, i per tant farem festa local i per tant no farem programa. Per tant, per la gent de Lleida que ens escolta, també és una oportunitat per... Escolta, si vols sortir a fer una excursioneta, doncs... Ves escoltant aquestes propostes, que són interessants. Cap on anem avui, Joan?
Pues mira, avui anirem cap al Solsonès. O sigui, d'aquí a la Festa Major, anirem cap al Solsonès, anirem cap a la Cerdanya...
Veus?
I anar seguint aquest territori. Avui anem a Prades de la Molsosa. No hi ha cap mena de dubte que el viatger que arriba fins al petit poble de Prades quedarà gratament sorprès per la bellesa que l'estructura del poble guarda. Carrers estrets i tortuosos, passos coberts, bella plaça, racons plens de flors que captiven per la seva boniquesa, pel seu colorit i pel seu perfum, i una visió dominant de l'entorn que realment es plai a la vista. Per arribar aquí cal agafar la carretera de Pinós a Calaf, i baixant en aquesta direcció, als 6 quilòmetres, trobarem una carretera a l'esquerra que ens durà primer a la Molsosa i després fins a Prades de la Molsosa, que és la nostra destinació d'avui. Aquest darrer poble, cal dir, que pertany al Solsonès i pertany al territori lleidatà dels que oferim les visites. Està situat al sud-est de la comarca del Solsonès. Aquest bonic poble, a més de la seva bellesa, també té molta història, ja que se'n té notícia des de l'any 1021. La seva església és dedicada a Sant Ponç i consta de dues naus, una de tradició romànica i l'altra que està comunicada per grans arcades i que data del segle XVII. En el seu interior, hom hi podrà contemplar i gaudir de tres valuosos altars. I quan dic altars és perquè ho diuen així, l'altar, quan en definitiva es refereixen a retaules que són retaules del segle XVII. El major és de Sant Ponç, després hi ha el de Sant Abdó i Sant Sener, els dos amb notables relleus esculpits i valuoses imatges. I el tercer és el del Roser, o de la Mare Déu del Roser, que és una meravella, o bé una meravellosa escultura de taules que són pintades i que daten de l'any 1679. Cal dir que és d'obligada visita per la seva història i la seva llegenda, és la Creu del Captaire. un altre dia explicarem aquí a què ens referim, però la gent del poble us ho explicarà. Mm-hmm. La creu del captaire, que va ser un senyor que va passar per allí i quan es va trobar malament el van assistir quan va estar guarit, abans de marxar els va voler deixar pues, un record de gratitud i va esculpir una creu amb un bloc de pedra que encara avui és conegut com la creu del captaire.
Oh, caram.
Sí, molt bonica. I bé, encara que siguem als principis de maig, dir, l'adagi d'avui ens diu: del maig a la meitat, l'hivern ja és passat.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs sap que busquem les senyals horàries de la una. Escoltem la darrera hora informativa i després hi tornem amb la Nacional 240 i a dos quarts, la tertúlia dels polítics.
És la una, són les 12 en Canàries.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ciudadanos adelantaría al PSOE si mañana se celebrasen elecciones. El PP volvería a ganar, aunque con los de Albert Rivera pisándole los talones. Todo esto según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Alberto Escalante.
El PP sí se deja otros 2,3 puntos, pero con un 24% seguiría siendo el partido más votado. Ciudadanos recupera 1,7 puntos en intención de voto y con un 22,4 se coloca en segundo lugar, a poco más de punto y medio solo de los populares. El PSOE cae hasta la tercera plaza, se deja otro punto y con el 22% ve como Unidos Podemos le recorta la distancia. Los morados suben 6 décimas hasta el 19,6. El trabajo de campo se realizó entre el 1 y el 10 de abril, es decir, días después de que comenzara la polémica por el máster de Cristina Cifuentes, pero antes de su dimisión. Desde principios de año la tendencia se confirma. El PP acumula una caída de 4 puntos este 2018. Ciudadanos sube 5, el PSOE pierde 2,2 y Unidos Podemos recupera 1,1.
Los tres bomberos sevillanos de la ONG ProNeid volverán este jueves a España. Ayer fueron absueltos por la justicia griega de un delito de tráfico de personas. Por Herrera en COPE acaba de pasar uno de ellos. Quique Rodríguez insiste en que, a pesar de todo, volverán a dedicar su tiempo a las labores humanitarias.
Esto continúa, ¿no? Esto ha acabado. Siguen llegando personas. El flujo migratorio ahora es mucho más denso por el Mediterráneo central. Se van encontrando cuerpos flotando, ¿no? Si vas al Mediterráneo. Con lo cual, lo que nos impulsó sigue a día de hoy, ¿no? Porque podamos aportar nuestro granito de arena, nuestro conocimiento, nuestra formación en rescate acuático, allí está.
Y te cuento que en 590 playas españolas ondeará este verano la bandera azul. España mantiene así el liderazgo con este galardón, con una novedad. Se estrena Madrid, Belén Miguel.
Así es, una de cada 6 banderas azules que ondea este verano en el mundo lo hará nuestro país. España lucirá en total 696 banderas azules, 590 en playas, 11 más que el año pasado, 101 en puertos deportivos y 5 en embarcaciones sostenibles. Una de las grandes sorpresas ha sido que Madrid, en concreto el Pantano de San Juan, también se hace con uno de estos galardones símbolo de excelencia. En el extremo contrario, la playa de la Barceloneta, que pierde esta calificación. Por comunidades, es la valenciana la que tiene más playas con bandera azul, 132, seguida de Galicia con 109 y Cataluña con 101. Andalucía ocupa el quinto lugar, aunque es la que más enseñas gana, 7. La que más pierde, Galicia, tiene 4 menos.
Y hay más noticias en este martes 8 de mayo que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Hay novedades en la operación antiyihadista desarrollada en España y Marruecos. Hay 5 detenidos, 2 terroristas han sido arrestados en Lorca, en Murcia, y en Abadiño, en la provincia de Vizcaya. Los otros 3 han sido detenidos en Marruecos. Formaban parte de la estructura de propaganda del Daesh e impulsaban la estrategia del grupo yihadista para cometer atentados en España y en Europa. Los detenidos en España tienen 21 y 33 años y son de origen senegalés. Te hemos contado la encuesta del CIS. Hoy también se ha publicado el barómetro sanitario de 2017. Los españoles puntúan con un 6,68 a la sanidad pública española. Es la nota más alta, por cierto, de los últimos 10 años. Entre los puntos a mejorar, los tiempos de espera para obtener cita con el especialista. Y un apunte más que llega desde Granada. La Policía Nacional ha detenido hoy a 23 personas por su presunta relación con el fraude en el servicio de audioguías de la Alhambra. En su mayoría son empresarios.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En El Espejo de hoy habláis de sacerdotes entregados a su vocación hasta el punto de dar la vida por ella.
Sí, hasta el derramamiento de la sangre. Desde que empezó este año han sido asesinados 14, un promedio de uno cada 8 días. En muchos casos son verdaderas ejecuciones, a veces junto al altar, delante de los propios fieles. Es el caso del padre Mark Ventura en Filipinas, que acababa de terminar la misa. En este caso se trataba de una advertencia para los sacerdotes que se atreven a defender los derechos de los indígenas contra la prepotencia de las empresas mineras. Pero en otros casos, pues los curas son víctimas de intereses económicos o de la violencia sectaria. La región que encabeza la lista, no vayas a creerte, no es Medio Oriente, sino un país de tradición católica, como México. Matan más los narcos que el Daesh. Sabemos poco de estos pastores entregados hasta dar la vida, así que les vamos a dedicar nuestra apertura en El Espejo.
Pues estaremos desde luego muy atentos a este tema que nos cuentas y todo lo que nos contéis en El Espejo en media hora aproximadamente, José Luis.
Gracias, hasta luego.
Y en los deportes, el Leganés anuncia el fin de la era Garitano, José Luis Corrochano.
El club madrileño ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que Asier Garitano no va a seguir la próxima temporada en el Leganés. Garitano cogió el equipo en segunda B, lo ascendió a segunda, luego lo ascendió a primera y esta temporada era la segunda en la máxima división. Mañana se va a despedir a las 12 ante los medios de comunicación, parece que en una decisión tomada por él mismo. El Leganés cerró ayer además la jornada perdiendo 3-0 contra el Levante en casa. Mientras tanto, el Levante ha anunciado que Paco López va a ser su entrenador para la próxima temporada. Paco López ha dirigido 9 partidos, 7 victorias, un empate y una derrota. Resaca arbitral del Barcelona-Real Madrid. Se ha conocido hoy que el colegiado Hernández Hernández, que pitó ese partido, va a arbitrar este sábado el Deportivo Villarreal. Y a esta hora Zidane contesta preguntas sobre las polémicas que dejó el partido antes de jugar mañana un partido aplazado contra el Sevilla.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs apa, que estem ja ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240 i, com sempre, des de Lleida cap a Tarragona i des de Tarragona cap a Lleida. Aquí tenim a Tarragona.
Ah, la Mònica Carrasco. Ja et pensaves que no hi seria, eh?
Mònica.
Aquesta por no te l'acabo de treure,
he de fer aquell toc-toc d'algú, eh?
Sí. Com estàs, Ricard Álvarez?
Molt bé.
Bé?
Molt bé.
Tens gana?
Estem... Sí, a més, ja t'ho vaig dir ahir. Nosaltres estem de setmana de festa major, eh?
És veritat, que a Lleida és festa major aquesta setmana.
A veure, la vius diferent.
Perquè saps que divendres no has de treballar, no?
Bueno, no, a part d'això, que també està bé, però tens un munt d'activitats, el temps clar. Fa el ruc...
Bueno, sempre, és l'habitual. Com cada maig, clar. Però això de saber que el divendres, no? Que a més cau en divendres, enguany,
eh? Jo ho dic, les festes les hem de moure totes, o a dilluns o a divendres.
Ah, això fa molt temps que ho diuen i no ho acaben de fer. Sí, sí, mira, el meu cuiner també diu... el nostre cuiner, vaja, d'avui, diu que també.
Clar, i a més, si vols, ja per afinar més, a dilluns sempre les festes haurien d'estar.
Perdona,
sempre.
És que això ho han proposat moltes vegades, els governs consecutius, i ningú acaba de fer, eh?
No.
Però
ho,
això...
ho diuen, però no ho fan.
Sí, sí, no ho fan. Mira, et presento avui el cuiner que tenim aquí a l'estudi, és l'Antonio Escaño, de la Glorieta del Castell. Antonio, què tal?
Hola, bon
Antonio,
dia.
Què tal? Bon dia.
A tu també t'aniria bé, no, les festes?
I tant, eh? Dilluns.
Una festa entremig de la setmana, de veritat que no, que no.
No, no, però divendres o dilluns no aniria malament.
No aniria malament. No sé si a vosaltres us canviaria la dinàmica això o no.
Bueno, jo crec que aniria bé, perquè...
Sí. Clar, perquè vosaltres, en el teu cas, tanqueu els dimarts, clar. Per això avui pots venir cap aquí.
Ah, clar, per tant perfecte, sí, que el dilluns sigui festa.
Sí, que fèiem un pont llarg, hòstia, unes festes
estupendes.
El món de la restauració costa, agafar 2 dies festes.
Vaja.
I tant. A més, és una mica allò, és desagraït, entre cometes, no? Perquè sí, cap de setmana, sí, festes, clar, però bueno.
És com
bueno. Però bueno, escolta, a veure si es posen les piles, els que ho han de decidir, això, que ja remenen massa la perdiu. Escolta'm, Antonio, amb què venim avui? Que tenim gana.
Bueno, jo crec que... Sí.
Jo tinc gana.
Molt bé, doncs, bueno, com estem en temps de faves, jo faria unes faves, no?
Perfecte, és veritat. És temps de
faves?
Sí,
sí, i pèsols, i... Sí.
Veus, això no ho sabia, Ricard.
És que saps què passa? Que ara, com que és veritat, vas al supermercat i trobes de tot l'any, acabes perdent la noció del que és la temporada o no, eh?
Sí, bueno, ara és la bona temporada de faves, eh? No. S'acaben pràcticament les carxofes i...
El nostre nutricionista sempre diu que per anar bé s'ha de menjar el que toca cada... època.
Sí.
Encara que trobem de tot, el cos també té una memòria.
Exacte, no,
sí,
és veritat.
Sí, jo crec que sí, s'ha de menjar al seu moment.
Uh-huh. Doncs a veure.
Doncs vinga, amb què ens sorprens?
Bueno, jo faria unes faves tipus a la catalana, no? Uh-huh. A mi m'encanten i, bueno, Molt, m'agraden molt. A mi m'agraden molt les faves, de totes maneres. No, però així m'encanten, eh?
Doncs vinga, a veure.
A més, amb això de la botifarra que porta i tot això, ostres...
Ai, Antonio, no, per favor, no m'ho facis, no, això. Escolta,
mare meva, si ja està jo i tot també tinc gana.
Tu rai. A veure, doncs, què necessitem, evidentment, faves? Però, bueno,
per unes quatre persones, jo crec que uns 3 quilos i mig de faves.
Sí.
Una vegada, doncs, pelades, diguéssim, quedaria aproximadament 1 quilo i mig.
Perfecte.
Si les podem agafar una miqueta més tendres... millor, no? Uh-huh. Que no tan grosses, no? Perquè llavors bulliran menys rato, no? Tardaran menys rato. Llavors, bueno, farem uns 3 quilos de faves, unes 3 cebes tendres,
sí,
un manadet d'alls tendres,
molt bé,
una fulla de llorer, dues rametes de menta o herba bona,
perfecte,
uns 4 trossos de botifarra negra, que sigui bona. A mi també m'agrada posar-hi la blanca, no? Però hi ha molta gent que la blanca no, però jo li poso 4 de negre i 4 de blanca.
Ah, combines, molt bé. Jo mira, sí, amb botifarra blanca no, sí, ho havia vist, això. Sempre és amb negre, no?
Sí,
normalment.
Amb negre, però bueno, jo també li poso, eh? Si el del puesto que coneixem és... Sabem que fa una botifarra negra bona, també la farà blanca, també.
Ah, perfecte. Bona. Doncs a mi combinat, sí, m'agrada, vinga.
Llavors també jo li poso uns 200 grams per 4 persones, potser és una miqueta massa, però bueno, queda bé, de cansalada viada, eh?
Perfecte.
Llavors la cansalada viada, talladeta tot a deuets o a tiretes, com vulguem, no?
Uh-huh.
Mig got de vi ranci o moscatell, mig got de vi blanc i mig gotet d'aigua.
Perfecte. Tenim tot preparat. Tenim Tens tot preparat, Ricard?
Sí, sí. I a més, sí, ve que és potent, això, eh?
Sí, home, sí, clar.
Un polsim de pebre negre, també li podem tirar, i la sal, evidentment.
Avui va molt bé, perquè a Lleida, no sé com esteu, aquí tenim una mica núvol. Ricard.
Bueno, igual.
Sí,
igual.
Doncs avui és un plat que ve,
sí,
de gust,
sí,
eh?
Sí, sí, tant.
No fa gaire calor, sí que ve de gust.
Molt bé. Però, bueno, comencem. Jo posarem en una bona cassola,
sí,
posarem un raiget d'oli d'oliva, tirem la ceba tendra una vegada talladeta fineta, els alls tendres també, talladets, la fulla de llorer i la cansalada viada. Fem una miqueta de sofregit, i llavors li tirem les faves. Una vegada estigui rosadet, no cal que molt. Abans de tirar-li les faves, jo m'he deixat un ingredient que jo m'agrada tirar-li per canviar-li el color, també, i una miqueta de sabor, que és una culleradeta de pebre vermell.
Ah, molt bé.
No fa falta que sigui el de la vera, perquè el de la vera té un gust molt fort i canviaria el que és el sabor de les faves,
Vale, això és important,
Sí, sí, sí.
Jo el de la vera no amare molt el de la vera,
és molt bo,
sí,
el de la vera, però no li tiraria el de la vera, Li tiraria un... pebrot vermell molgut, doncs normalet,
Bé,
una culleradeta. Llavors, això ho remenem una miqueta i li tirem les faves, Li donem un parell de toms, també, i llavors és quan afegim el que és el vi ranci o moscatell, el mig gotet d'aigua i el mig gotet de vi. Deixem evaporar tot això, ho tapem, també. Posem la sal, posem la pebre i ho deixem, que bulleixi. Aproximadament uns 30 minuts. Una vegada està... que toquem que les favetes ja comencen a estar quasi al punt, llavors és quan tirem les botifarres, i la menta, i remenem amb cuidado. Anem remenant. I jo crec que amb 10-15 minutes més tenim les faves ja, però escolta'm, boníssimes.
Ai, escolta, és que no podia ni parlar, anava a dir alguna cosa i no podia perquè m'ha agafat allò.
Ho podem anar provant i rectifiquem de sal, evidentment,
La botifarra t'anava a preguntar com la poses. Bueno, això una mica allò desmigadeta o no?
No, jo tallaria 4 talls i una miqueta doblets,
Grossos, allò que no es desfaci gaire.
Sí, que ens sobri.
Molt bé.
Que ens sobri.
Les faves, suposo que si n'agafem d'aquestes que són més petitones, trigarà menys a fer-se, no, això?
Sí, jo calculo que si les agafem d'aquestes mitjanetes, que tampoc no cal que sigui allò tan petit, perquè, clar, com més petit, més cartes, però, bueno, si agafem... també les podem comprar pelades, evidentment, que avui dia també les fan pelades, I llavors ja calculem, però penseu que, clar, de cada mig quilo, aproximadament encabat, que és el que necessitaríem per una persona, en què te quedaran, no res, la meitat.
Clar.
Perquè merma una mica, no?
Doncs escolta...
Però és un plat, senzill de fer, no cal que t'estiguis al damunt contínuament, i boníssim.
I de tota la vida, tradicional, sí, a més no poder, a més.
I és molt important, jo dic que és molt important la botifarra blanca i la negra, És molt important que sigui bona, que és el que donarà el toc final a tot el plat.
Que important el carnisser, la carnissera de confiança.
Sí. Exacte. Si coneixem una botifarra negra, jo en aquest cas, o gasto la de casa Borrull, ho puc dir,
sí,
o una de Riudecanyes, que aquest senyor també ho fa molt bona.
Que sàpiga. Que no, jo dic perquè...
Està clar que la matèria prima ha de ser bona, si no t'espatlla el plat.
Sí. Exacte.
I a més que tenim la sort, que aquí a Catalunya, ostres, doncs tenim una tradició d'embotits, de botifarres, que és boníssima.
Jo compro, quan feia un plat que feia amb aubergínia, i m'envien una de Girona d'un senyor que es diu Can Ruart.
Sí.
La millor botifarra blanca de Perol que m'he menjat mai.
És que a Girona en saben,
i
eh?
I la vaig provar i em vaig guardar la marca. I llavors, sí, sí, en sèrio, de veritat, eh? I aquest any, abans que s'acabés l'any, aquest hivern, l'he fet, aquest plat amb aubergínia i botifarra d'aquesta, i el vaig trucar. I perquè és que ho vaig comprar i quan la vaig provar dic,
espectacular, no?
Un plat amb... Sí, 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 el vaig tocar i li vaig dir, escolta, boníssima. Doncs, li vaig enviar les fotos del plat.
Doncs mira, Ricard, això és senyal de confiança, que sàpiguis sí. Que quan anem molt a la Glorieta senyor. Del Castell, el control de qualitat és exhaustiu,
sí, sí,
eh?
Sí, sí, no. Home, a mi podem discutir moltes vegades la forma de fer un plat que sigui més bo o més dolent, però la qualitat...
Això sí, està assegurat,
això,
eh?
Això sí que no.
Dono fe sí, sí. D'això. Doncs ja sabeu, no sé, ara et suposo que evidentment a la Glorieta tenim plats amb faves, perquè sí, si és sí, temporada, sí. Això sí que també exacte. Ho portes a rajatabla, sí, sí, sí. Antonio. O sigui que, Ricard, plaça del Castell
jo
número 2 de Reus.
Jo ho vaig a provar primer i després ja ho provaré a casa.
Jo t'aviso.
Com sí, sempre, sí. Ja.
Com sempre, plaça del Castell 2, a la Glorieta, vas a veure l'Antonio, que això és èxit assegurat, eh?
Molt bé.
Antonio.
Gràcies, Antonio.
Gràcies
igualment a vosaltres.
Que vagi bé.
Fem
bon
una
dia.
Pausa, jo em recupero. Fem una pausa.
Sí, vas a buscar una mica de pa, no?
Sí, sí, sí.
Fins ara.
Teo, ¿tienes que ensayar a la hora de la siesta?
Mañana tengo examen.
Esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento.
Si estás pensando cambiar de casa, es el momento de hacerlo. Porque con el precio de la hipoteca variable BBVA sin comisión de apertura, te costará menos decidirte. Consulta condiciones en nuestras oficinas o en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Desde Iberdrola es un honor ceder la palabra a una de las mayores expertas en gestión del ahorro en electricidad. Nuestra cliente, María Diez.
Imagina que cambia tu día a día. Pues coges tu móvil, abres la app de Iberdrola Clientes y cambias también las 8 horas que más te interesan para ahorrar. Fácil y cómodo.
Iberdrola ha creado la solución definitiva para ahorrar. Plan elige 8 horas de Iberdrola. Tú decides cuándo pagar menos. Más de 800.000 clientes ya cuentan con un plan a tu medida. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Las familias de verdad siempre se dan cuenta de que no han cogido las llaves justo cuando cierran la puerta. Por eso, necesitan un seguro de hogar de verdad, como el de Mapfre. El seguro de hogar familiar a todo riesgo, que ahora además te ofrece hasta un 40% de descuento. Mapfre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Vinga, Ricard, estem ansiosos, no?, perquè la setmana passada no la vam veure
no.
I ja aquest dimarts, no?, ja... Falta alguna cosa, eh?
Sí,
a mi em falta.
A més, jo aprenc molt.
Ah, ja ho sé,
vocabulari
ho sé.
De tendències noves, de
hipsters,
hipsters i...
Prepsters.
I glepsters i... Bueno, no me'n recordo de cap, però...
Tot.
Després ho explico i quedo bé. Sí. No sé però, el que dic, però...
No només tu, eh? Aprenem tots, perquè ella és sabidoria amb cames. Amb la Leida Martí, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia a tots.
Bon dia.
Com us he trobat a faltar, de veritat.
Escolta, com es deia aquella paraula d'agafar les jaquetes d'hivern?
Ai, és veritat. El glam...
Glamster?
Agafar les jaquetes, els tallavents...
Glamster.
Ah, sí, glamster.
Glamster, veus? Jo ho vaig dir bé.
Glamster, eh?
Llavors em van dir, escolta, sí que ja en tens de com, eh?
Glamping.
Ah, glamping.
Com cap. Glamping.
Bueno, no, és que el glam, perdoneu, el glamping existeix. És una tendència que, precisament, als càmpings de Tarragona es practica i força. És aquest fer càmping, però amb glamour. No pensis amb la tenda de campanya que t'has de muntar tu, amb la cosa... No, no, no.
Te la munten.
Ho fan... És una cosa molt...
Però això ja no és anar
que
de càmping.
Sí, que sí.
A veure, perdona.
Això ja no és anar de càmping.
Ara m'acabes de quedar gelada.
A veure, nois, això no m'ho estic inventant jo. Això existeix, es practica i és un negoci
I
fantàstic.
Com, I com vas de càmping en glamour? Amb una tenda de campanya.
És que no són ben bé tendes de campanya. Són més bungalows, és una cosa més treballada.
I escolta, et venen a obrir el llit i et posen el llit i tot.
Com sou, de veritat.
Que fortes. No sabia que Carolina Herrera ara també es dedicava a fer moltes tendes de campanya. Va passar amb els cotxets i tot, dic, no sé.
No esteu gens al dia, perdoneu que us digui, però això es porta molt, és tendència. Us ho dic en sèrio. Nosaltres, perquè, bueno, jo, per exemple, perquè jo no sóc d'anar de càmping, però si hi hagués d'anar, doncs preferiria una cosa així.
Doncs no t'ho recomano.
Per què
Mònica?
No? Ho has provat?
No ho he provat, però si has d'anar de càmping, has d'anar de càmping, amb la nevera i el gel a dins.
I te fiques la rasta enganxada al cap, també.
Clar que sí, tot. Si ho fas, fes-ho bé.
Bueno, va. Provem un tupido velo.
Us he de compassar que alguna vegada he anat a càmping.
I passes calor i els veïns del costat s'aixequen abans d'hora que tu. Sí. És molt bonic.
Molt guai.
Bé, fet aquesta oda al càmping que acabem de fer, que ens disculpin els companys de càmpings de Tarragona i Lleida.
De veritat, bromes a part, ho recomano.
No, que sí. I per anar amb nens és molt interessant.
És la natura i descanses, desconnectes. I més si no tens cobertura.
Exacte, això és la clau. Això és la clau. Sí. Avui en dia jo busco això cada vegada més. Però bé, a veure, amb què vens avui? Perquè hem parlat de les tendències que tenim per aquesta primavera en la que ja estem dins i estiu, i ens falta una cosa importantíssima per completar els looks, no?
Les sabates.
Aquí hem tocat el moll de l'os, noi.
Sabates.
A veure, les sabates. Tenim diverses tendències així més remarcades, ¿vale? O sigui, bueno, sabeu que en principi de temporada sempre faig com una repassada de 3-4 programes de tendències allò a saco paco, però bueno, no passa nada. Uh-huh. ¿Vale? Un dels que a més fa temps ja que s'està començant a parlar, etcètera, etcètera, és el blanc.
Sí.
Feia anys que no veiem sabates blanques i que eren tendència unes sabates blanques.
Tota la raó.
Doncs, a més, a part de blanques...
Sabates
venen...
de dona, dius?
Sí, de senyora. Sí, home, sí.
Ah, no sé, per noi no.
Sabata,
però amb bamba sí que n'hi ha.
Sí, clar, la bamba,
sí. Les tenis aquestes, no?, que es diuen.
Sí, les Stan Smith, que encara es porten, i les Converse.
Sí, la bamba blanca, sí, però parlem de sabata, sabata.
Sí, a més, també es porta retro. Mm-hmm. Hi ha un cúmul entre els salons sandàlies retros i blanques. Molta tendència. També podem començar a introduir-ho a principis, ara que estem de maig, per exemple, amb una botina d'estiu, que també queda molt mono, vale? Talonet més aviat de 4 dits, no massa més alt, i pues això, amb el blanc impolut. Fàcil de combinar.
Sí, no sé si ho dius massa convençuda.
Bueno, no sé.
És que jo l'estic veient la cara, jo ja li noto quan hi ha una tendència que ella l'emocione o no. I veig que el blanc amb sabata no t'està emocionant, Aleida.
No, bueno, jo generalment el blanc, per exemple, l'he portat amb una espardenya.
Això sí.
Saps?
Espardenya, bamba, sandàlia, fins i tot, però sabata així tanca. Sandàlia
no.
Tampoc, eh?
Sandàlia tampoc, la veritat. Més aviat m'he tirat més cap al plata. Per exemple, per no tindre el blanc. Heu tirat més cap al plata.
És complicadeta, la sabata blanca, eh? Hem d'anar amb una mica de compte.
Et marca molt, perquè, clar, en principi l'estiu tens molta tendència de portar colors superclarets. Clar, què passa? Que si no després portar un tot el look blanc, a més, és bruta, la sabata, el color blanc és un color brut.
Home, sí, és complicada.
Sí, o sigui, realment, quan portes blanc és per portar-lo impolut. Si no és que tu vols l'efecte contrari, com per exemple amb les bambes, no? Però, clar, portar blanc als peus, ostres, les has de portar supercuidades, perquè si no queda de marranito. Saps?
Bé, per tant, així a Putinella no n'és partidària, però com és molt professional, però, bueno. I la tendència és, ella ens diu, sabata blanca es porta, ara ja a gust del consumidor. Més tendències en sabates.
Més tendències. Continuem treballant el que són les sabates destalonades, en punta i en 3 ditets de taló. Això és una tendència que a mi m'agrada molt, la veritat.
Sí?
Sí, perquè és còmode. Ostres, ja era hora que no fos allò, els talons aquells de 15 centímetres, no?
Però tu fixa't que hem fet un aleluia perquè és còmode.
Sí,
I el calçat hauria de ser còmode com a norma, no?
És veritat.
Sí, hauria de ser còmode com a norma, clar. Vull dir, a veure, jo sempre ho dic, una sabata còmoda és aquella que és incòmoda per la butxaca. Vale? Així de clar. En canvi, aquesta tendència, per exemple, amb un pressupost mínim, és còmoda per tothom. Vull dir, no fa falta gastar-te 200 euros amb una sabata de 15 centímetres de taló on porta la part de davant acolxadeta, que tu no te, quan camines no se te carrega el peu, clar, perquè això és un art també. amb un pressupost baix de 30-40 euros podràs portar una sabata de taló amb 4 dits de taló que la podràs portar tot el dia i no et suposarà un suplici, vale, el fet de poder portar taló. I després jo trobo que és un avantatge realment molt grossa, no sé.
No, això és veritat que és un contrasentit que diguem, per fi una tendència de sabates còmodes, no? Que això ja ho dèiem ara quan fa ja, què, un parell de temporades fins i tot o més, que la sabatilla, no?, que la bamba ha pres un protagonisme increïble, no?, per noia i per noi.
Sí,
no?
Perquè fins i tot s'estan començant a veure bé a treballar en oficines. El que és la combinació de traje i bamba s'està començant a veure molt bé en oficines. Amb els homes ja està bastant més formalitzada que amb les dones, perquè, bueno, no ho sé, suposo que pues, bueno, per cultura o per inculcació de tendències, però bueno, ara jo crec que hi ha aquest mig pas dels tres dits de taló, que el trobo còmode.
Molt bé, per tant, destalonada amb punxa, tancada, acabada amb punxa, i tres ditets de taló.
Sí.
Perfecte, apuntin, que això ho començaran a veure si no hi és ja tots els aparadors d'aquí res. Què més?
Les sandalietes planes, però aquesta vegada entren molt en tendències satinadetes, amb la tela satinada o de raso. Clar, bueno, una altra tendència còmoda, molt estiuenca, divertida, en les quals no hi ha un sostre en colors i aplics, vale? O sigui, és un tipus de sabata per poder disfrutar i poder combinar amb el que més us agradi.
Molt bé.
Però més aviat amb colors clars?
No, jo, aquest tipus de tendències, al ser una sandalieta plana, jo les he vistes i les he estat o sigui, mirant per comparar a veure si potser n'hi ha alguna que despunta una miqueta més que una altra, i realment no, pots arribar a ficar-li, com que és raso, o sigui, és tela, vull dir, al final fins i tot pots aplicar-li les últimes tendències en colors forts, com és l'ultraviolet i el verd. Bueno, el verd gespa, que
aquest
també és
verd gespa que es porta tant, ja ho saben, no?
I el
groc també.
Sí, jo crec que...
Mira la Mònica, com treu els apunts.
Clar, perquè els tinc aquí, és que m'ho poso aquí, de quan ve cada setmana tinc un paper que da l'eida, vaig apuntant. Si no, de què? Retinc jo tota aquesta informació.
Bueno, aquest tipus de tendència també, perdona, Mònica, que estaves a punt de dir alguna cosa, ens permet també, per exemple, si anem a algun event molt especial o alguna cosa i volem donar un toc de diferència, forrar la sandàlia amb el mateix tipus de tela que portem al vestit. Aquí també ens permet jugar i fer un dibuix molt xulo amb els total looks, que també es porten tant, i trobo que és una cosa molt divertida amb la que jugar i poder utilitzar amb events així més puntuals, clar.
Molt bé, doncs així, llibertat total, ja veus, Ricard, o sigui, de colors
sí.
I de...
Bé, molt bé.
I ha dit una cosa important, també de aplics, o sigui, de complements, aquí vindria segur l'aplic de brilli-brilli que hi vulguem posar.
Les perletes.
Però cal?
Perletes.
Sí que cal.
Sí.
Sí?
Sí que cal, sí.
Els aplics mai són suficients.
Però sí, és veritat, la perla també com a complement en sabata n'he vist molta, darrerament.
Entra moltíssim. Tal com l'any passat eren sobretot els pompons amb els flecos, aquelles sandàlies que pujaven per damunt de les cames, no recordeu?
O sigui, pompons l'any passat a tot arreu,
A tope. Pues aquest any, pues mira, toquen les perletes. Més natural.
Molt bé.
No?
Doncs no sé si n'hi ha alguna més, ara tenim temps per una.
Vale, dos superràpides.
Sempre em fa el mateix.
Superràpides. Les ugly shoes, que continuen en tendència, sí, Valenciaga va fer molt de mal amb aquelles crocs en plataforma i 1.000 quilos de coses, i després també tenim, que no podia marxar sense dir-ho, les de brilli-brilli, les glitter.
Tota la sabata de brillantons?
Sí.
Tota?
Sí,
en plan Dorothy del Mago de Oz?
Sí, tant sigui amb sandàlia, tant sigui amb estileto, plataforma, sense plataforma... Buah, aquí podem fer la combinació que vulguem. Brilli.
Ah. T'ha quedat clar, Ricard?
Sí, sí.
Doncs ja
per passar desapercebut. Eh?
Ah, això mateix. Qualsevol cosa menys passar desapercebut.
Si tu vas de nit i t'enfoquen amb una llum...
Jo les veig, totes les tendències que m'has dit, les veig totes viables, menys aquesta dels ugly shoes, o sigui, del sabata lletja, aquesta sabata amb una plataforma molt exagerada, no?
Sí,
això no m'hi acabo de trobar.
Bueno, al final també se consideraven les ugly shoes les Bickerstone. aquelles també estan considerades ugly shoes, però bueno, segons en quins contextos te les puguis arribar a posar, encara poden, que són xules. No sé, jo crec que és com el que deia el Ricard la setmana passada, que te van introduir la tendència i al final la trobes guai, doncs és això, amb les ugly shoes, el mateix.
Però és que, clar, amb aquest nom que tenen...
Clar, doncs ja saben, ara és moment de fer neteja de sabates de l'any passat, és veritat, és el moment, abans de comprar, sempre això, sempre s'ha de fer, no, Aleida? Fer neteja el que tenim,
sí, mirem el que
les que estan bé, les que no, i les que són tendència, que segur que tenim alguna que podem aprofitar aquest any.
Sí, a més, com que recuperem bastanta tendència de finals dels 90... També
doncs hem de buscar l'armari de la iaia.
Sí.
Vale, i de la mare i de la tieta. Sí, sí, busquin, busquin. Molt bé, doncs Aleida Martí, gràcies, com sempre, és un plaer.
A vosaltres.
Adéu,
Aleida. Un petó, adéu.
Doncs, Ricard, hi ha feina a fer,
Sí, ja hem parlat de colors, de prendes,
de sabates,
de calçats...
No sé, no què sé. Vindrà la setmana vinent, de, és que sempre una incògnita.
De banyadors,
ja. Aviat tocarà. Aviat tocarà, que en això també hi ha tendències,
És curiós. Home. Jo l'aguanto, un banyador l'aguanto 3 o 4 anys, però
Déu,
ja ve que hi ha gent...
L'Aleida.
Sí, sí, ja ve que hi ha gent que cada any ha de mirar a veure quin color i quina forma es porta.
Doncs mira, que t'està escoltant i m'està fent senyals ara amb els ulls. Sí, sí, Aleida, Aleida, ja sé que vindràs mira. Aviat amb banyadors. Que et vagis preparant, em diu.
Vale.
Ricard, escolta, acaba de passar-t'ho molt bé,
Igualment.
Vinga, adéu.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible, solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio, hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
En Hipercor y el supermercado del Corte Inglés tienes lo mejor de las mejores marcas.
Y con el 70% de descuento en la segunda unidad.
Por ejemplo, pañales Dodot Activity Extra o Sensitive, distintas tallas y formatos, comprando dos. La segunda unidad sale a 6,75 euros.
Lo mejor de las mejores marcas en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Alimenta tu vida.
Su sentido de la justicia tiene... un solo pensamiento.
¿Está claro?
Como el agua.
¿Dónde las dan?
Eso me parece bien.
Las toma.
Porque tengo ganas de repartir.
Ahí tenéis el menú.
Fin de semana, Steven Seagal. Vengador y venganza ciega. El sábado y domingo por la noche, cine sin cortes en 13.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! ¡Con Viajes El Corte Inglés, eso sí!
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional, grandes viajes. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros increíbles estrenos con hasta 300 euros de ahorro y pago en 6 meses. Porque este verano, la estrella eres tú. Más información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero se me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Con los tecnoprecios del Corte Inglés, serás el primero en descubrir la inteligencia artificial de los televisores LG Super UHD NanoCell.
Aprovecha las ofertas de lanzamiento con hasta un 15% de descuento en el Corte Inglés.
Además, hasta el 31 de mayo, llevándote uno de estos televisores, te regalamos otro, también con inteligencia artificial.
Solo con los tecnoprecios del Corte Inglés.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que en tenim ja 3 per sobre de 2:15. Dimarts 8 de maig del 2018, setmana de festa major a la ciutat de Lleida, però un dimarts normal i corrent. Quan dic normal i corrent vull dir que no hi ha cap mena de festivitat ni història avui. Per tant, tenim la tertúlia dels polítics que ens durà directes cap a les 2 de la tarda. Com sempre, estem ben acompanyats. Avui està amb nosaltres el Guillermo Orbera del PSC. Guillermo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La Núria Marín, d'Esquerra Republicana. Núria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Paco Cerdà, del PDeCAT Unió. Paco, què tal? Bon dia.
Bon dia.
La Gemma Casal, de la Crida CUP. Gemma, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Dolors López, del Partit Popular. Dolors, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I el José Luis Osorio, de Ciutadans. José Luis, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, bona tarda.
Escolteu, primer de tot, mira, estava intentant ordenar aquí ara el tres temes que tinc sobre la taula i anem a fer allò de primer el lleig. Primer lleig. Accident lleig a la C12 aquest cap de setmana, en la que una furgoneta va envair el carril contrari i va topar de front contra un vehicle. Immediatament va morir el conductor del vehicle, de 50 anys, que per cert era un mosso d'esquadra que ara en aquells moments no estava de servei. La germana de la seva dona, que anava asseguda darrere d'ell, de 64 anys. La seva dona, que viatjava al costat, va quedar ferida greu, que per cert evoluciona favorablement. I aquí ve la història, perquè ja és rocambolesc, el conductor de la furgoneta que després de l'accident va baixar i es va seguir autolesionant, va entrar en estat crític i va morir, no sé si just abans d'entrar a l'hospital o just ja a l'hospital. Bueno, aquesta és la part més rocambolesca d'aquest accident, però això venia que, per desgràcia, la C12 s'ha situat a l'alçada de la Nacional 240 pel que fa a sinistralitat. Dos vies que passen per Lleida, i que no serà perquè no fa anys que es demana i que es diu i que tot plegat.
Costa de creure.
La C12 no és una...
Per les característiques i pel volum de trànsit que té, no se pot comparar ni molt menys.
L'altre dia ho dèiem amb el José Luis, sí que hi ha canvis de rasant i tal, però és una carretera relativament nova, relativament té els carrils de desacceleració, no ho sé, a priori, clar, no soc especialista, però... No li veig una perillosa.
La sensació no ho té, però les xifres són les que donen.
La sensació que tinc és que no és una carretera perillosa.
No, correcte, la N240 suposa una quantitat de trànsit.
No transcorre sobre la plana, hi ha molts canvis de rasant, és una zona on hi ha molts desnivells, també n'hi ha interseccions semirotondes, que algunes d'elles tenen poca visibilitat, però vaja, en principi no se pot comparar ni molt menys a la Nacional 240, que té un volum de trànsit molt més elevat.
La C12 és una carretera que els números diuen que hi ha sinistralitat. No hi ha, claro, l'afluència de tràfic que hi ha a la Nacional 240, és un altre tipus de carretera, però al marge de com estan les carreteres i que és evident que hi ha creuaments i que hi ha determinades carreteres pues, que poden afavorir la sinistralitat, però jo crec que en molts casos també hem de parlar de mala sort o de negligència dels...
Bueno, clar, el cas aquest és la mala sort de trobar-se
la paraula accident,
propis com que es volia suïcidar, no?
És la suma de molts factors.
És la suma, efectivament, és la suma de molts factors.
L'errada humana...
I jo el que crec és que, a veure, quan un està conduint, quan un està portant un cotxe, té que estar molt conscient de que té una responsabilitat important, perquè és que no solament s'està jugant la seva pròpia vida, no?, sinó que s'està jugant la dels seus acompanyants, si és que els porta, i la d'altres persones si col·lisiona amb altres persones, per tant, amb altres vehicles. Per tant, jo des d'aquí el que sí que vull deixar és un missatge de responsabilitat dels conductors quan un està pues, al volant, no? Perquè això és el principal i el més important.
Uh-huh. Un altre tema que es volia posar...
I apostar sobre... més pel transport públic.
També.
Bueno, també.
En aquest cas no era un tema d'aquestos.
No,
familiar, però... Ascó, me sembla, sí, Ascó. És una família bastant coneguda a Lleida, sí, una persona... Jo, la veritat és que me sap molt, molt, molt greu el que ha passat, però no deixa de ser doble drama, eh?
Sí.
El drama del que va causar això i, sobretot, el drama del que no tenien cap culpa, aquesta gent, no?
I no oblidem un detall molt important, que darrere de la fredor dels números, de les estadístiques, hi ha vides humanes i famílies que queden tocades de per vida,
no?
I això és el que hem de lamentar.
No, els ferits greus, normalment se parla de les morts i els ferits, de vegades, bueno, sembla que no... Sí. No se li dona tant, bueno, perquè com que ha sobreviscut, però bueno, hi ha ferits greus que et pots quedar tetraplègic,
que són drames per tota la vida, també. Són drames per tota la vida.
Sí, te pot
Escolteu, la setmana passada no ens vam veure, us vaig donar festa dimarts.
Era el dia del treball.
Claro, vam treballar molt.
I hi ha una cosa que, esportivament, que va passar a Lleida, que és la victòria i el campionat de la Copa CERS del Lleida Llista, que és un equip d'hoquei que juga al pavelló 11 de setembre i que s'ha proclamat campió d'Europa de la Copa CERS. Vull dir que no és un títol menor ni molt menys. La Rua es va... Bueno, jo crec que la Rua estava clar com s'havia d'organitzar, per on havia de passar i el que s'havia de fer, però 24 hores abans no se sabia ni el dia ni l'hora, es va convocar d'un dia per l'altre, i va ser una Rua molt descafeinada. Vam parlar aquí a la nostra tertúlia d'esports. No sé si els hi està reconeixent realment el que han fet.
No.
És... Però no. La ciutadania,
sí,
és a dir,
correcte.
Al final
no,
nosaltres
no
estem parlant d'un esport bastant minoritari, entre cometes, que déu-n'hi-do la gent que va, però és... i que realment el que tindríem que fer és transmetre al ciutadà que això és una cosa única i que tardarem molts anys, ojalà no, perquè tots diuen i tal. Mira, avui el Di Benedetto fa els dos, perquè són bessons, fa 21 anys. Que felicitats des d'aquí, no?
Bueno, retenir-los també serà un problema.
No, jo crec que ells dos no. Evidentment, el que ha marxat és el jugador del Darío, perquè són jugadors que no arriben a ser professionals, però sí, viuen més o menys d'això i tal. Però és veritat, la ciutadania tindria que saber que el que han fet és molt, 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 molt gran. Però, bueno, a lo millor si hagués fet un altre esport, bàsquet o futbol,
hagués fet
una altra cosa.
La reconvocatòria seria més gran, però, a veure, me consta que és el primer títol continental, no?
D'un equip lleidatà.
Sí.
No, per tant,
la qual cosa és una fita...
Una fita molt important, però sí que és cert que hi ha un greuge comparatiu entre diferents esports, no? Hi ha esports que tenen un ressò mediàtic i que qualsevol èxit s'amplifica mediàticament, no? I que la gent, d'alguna manera, estan molt al damunt, i en canvi hi ha esports, com és aquest cas, que no tenen aquest ressò mediàtic, i encara hi ha altres que tenen menys, i encara hi ha altres que tenen menys.
Escolta, anem a parlar de la festa major. Sou dels que viviu la festa major o sou dels que agafeu el calendari i dius, carai, un dia festiu, aprofito i marxo?
Si no ens deixen marxar, tio, què dius ara?
És que quina pregunta.
Al final...
Els més indicats...
A veure, els regidors...
Però obligació hi han de ser.
Jo crec que forma part de les nostres...
Forma part de la festa major.
De les nostres
participar de la festa major.
Cada un com vol, perquè hi ha molts actes i suposo que cada un que estem aquí ho viurà de forma diferent.
Una altra cosa és a títol individual, ens preguntes, no? Si ens agrada gaudir dels actes de la festa major traient-nos el traje de representant públic, no? Que aquesta seria l'altra pregunta, potser.
Sí, podríem dir...
Jo volia dir una cosa.
Vinga.
Si puc, diu. Sí. Bueno, jo respecte als actes de la festa major, doncs això, que va una festa major a tothom.
Vamos, que no hi serà, Gemma.
I, bueno, jo hi seré.
Ah, vale.
Jo hi seré, va una festa major a tothom, però jo vull reivindicar, primer, l'acció de l'Ajuntament, jo crec que hi ha de ser i s'ha d'enfortir, però s'ha d'enfortir també cap a una festa major popular, de les classes populars, i per tant, doncs, celebrar que es mantingui la cirollada a Lleida, que es faci unes festes populars, inclusives, antisexistes, i que hi pugui participar tothom, deslliurar d'alguna manera doncs, els vincles de la festa major amb les empreses privades perquè realment puguin ser unes festes públiques, això per una banda. I per l'altra, sobre... M'ha fet molta gràcia la Dolo quan ha dit, diu els regidors, formem part de la festa major.
No, formem part, va dir
l'Osorio,
jo no ho
he dit. Perdona, Dolo. A veure si haurem de recuperar la gravació.
Sí, ho he dit jo.
Jo he entès, formem part de...
Que les nostres obligacions...
Vist la Dolo, són els anys que et porta,
M'ha volgut encolomar,
que
ha dit.
No volia generar
jo he dit que tenim que estar això,
no volia generar cap
és la festa de la ciutat, no? Gemma, nosaltres som els representants de la ciutat.
M'ha fet gràcia
a veure, jo considero
que ens ha de dir
està clar que nosaltres som els representants de la ciutat i per tant hem de participar d'aquells actes de la festa major de la ciutat.
Doncs em sembla molt bé que els que... No, a mi em sembla molt bé que l'Ajuntament i que els representants de la ciutadania doncs que vagin als actes de la festa major. Em sembla fantàstic perquè és una manera també de convidar la gent i de ser partícips de la festa. Però a tots els actes populars I el que sí que em toca reivindicar és, novament, una cosa que hem reivindicat des de la Crida, és la laïcitat de la paeria. I, per tant, a mi aquestes festes majors, que són per tothom, però que el primer que es fa és convidar a la Santa Missa el dia de la Festa Major, doncs perdoni.
Que vagi
qui vulgui. Que vagi qui vulgui, però no és
jo,
a l'Ajuntament. Claro, perquè tothom és molt lliure d'anar on vulgui.
La, la pot
Gemma,
fer.
A veure, Gemma, jo entenc que des d'una perspectiva...
Està reivindicant una Festa Major laica.
Els ajuntaments han de ser laics. I han de ser laics, i com han de ser laics, doncs han de contemplar a tota la ciutadania. I, per tant, ni santes misses ni no santes misses.
Però que no s'obliga a ningú a anar.
Sí, perquè és l'Ajuntament...
Està dins de l'acte de Festa Major,
està dins dels actes... Oh, ja, perdó. A dins dels actes de Festa Major, una. I l'altra, per favor, és... acabeu ja amb la vergonya de les pubilles.
Oh,
per favor, acabeu ja amb
con
aquesta vergonya.
Con las pubilles hemos topado, sí.
Ja està, ja he dit el que volia dir.
Perdó, que ara tenim diversos temes sobre la taula. El tema de les... Sí, ara començarem la ronda. El tema de la missa suposo que ve, i que tampoc ho desconec, el tema de que la Festa Major ve a honor del patró de la ciutat i el patró és un sant.
I els Reis d'Orient, què passa? Que ara
Que,
no els hi hem de fer reis als nostres fills, els que no som catòlics?
No.
Jo no tinc la culpa que hi hagi mil·lennis o segles de tradició.
Però que dic el perquè surt la missa
segles de tradició.
Un moment.
Surten trobades de gegant que no organitza, just en moltes coses que organitza altra gent que no és a l'Ajuntament. A mi em sembla correcte, i a més a mi, bueno, jo ja sabeu...
No, a tu et sembla correcte i a nosaltres
estic
no.
Estic absolutament en desacord.
Ja està.
Bueno, i si hi ha una cosa que jo crec que sí que és, és bona de la Festa Major de Lleida, corregiu-me si m'equivoco, és que és molt plural, és a dir, hi ha multitud d'activitats per totes les edats i gustos, eh?
Jo
no ho veig així.
No?
Però, bueno,
no.
Tema, jo, si em permeteu...
Bueno, vinga, comencem per aquí, vinga, Núria Marín.
Nosaltres hem fet o farem en breu nota de premsa, ja ho vam dir... Que,
pubilles sí, pubilles
que,
no, Núria.
No, nosaltres ja vam...
Ells volen hereus.
No, un moment. Nosaltres vam dir que el tema pubilles ens semblava anacrònic i per ser laix ens semblava...
Però pubilles no és un tema religiós,
eh? Anacrònic
i... Tampoc els hi agrada.
No. I nosaltres el que demanàvem era la supressió de les pubilles. Com que no es volia suprimir les pubilles, van dir, molt bé, doncs si no voleu suprimir les pubilles, poseu hereus. Llavors, l'argument aquest de dir, tu, amb el que mos
costa... No n'hi ha d'hereus, perdó, que no ho sé, eh?
No. Llavors, se'ns conteste, amb el que mos costa trobar pubilles i ara farem hereus. Per tant, ergo, si mos costa tant, no cal que les busquem. No ens n'han pogut sortir amb tot el mandat. Bueno,
Paco Cerdà.
Només una qüestió. Sí. Perquè ja acabo. Esquerra sí que hem dit que, donada la situació del país, trobàvem a faltar... O sigui, no ens veiem en cor ni nosaltres ni molts, precisament, dels ciutadans que representem, amb fer una festa major normal, com si aquí no hagués passat res. Aquí hi ha presos polítics, aquí hi ha gent exilada... I, per tant, nosaltres hem manifestat que aquest any no participaríem de la Festa Major per aquest aspecte, eh? A nivell com a grup.
Com a grup.
A nivell personal, sí que vam dir també que ens afegiríem a l'acte reivindicatiu de la Cirollada, perquè és un acte popular i reivindicatiu, però com a grup, eh? Però, ja està.
Paco Cerdà, pubilles sí, pubilles no...
Bueno, lo primer, missa sí, per mi.
Ah, bueno.
Suposo que no sorprèn.
Ja tens el hashtag.
Tampoc te sorprèn que nosaltres diguem missa, no? Quan no hi hem anat cap any, eh?
Té el hashtag, ara només li falta crear-se el perfil de Twitter.
Sí,
que sembla que és l'únic regidor que no en té.
Sí, ja t'ho confirmo, José Luis, és l'únic.
I continuarem així. Ja tinc una edat i...
Ja et vaig dir que des del teu grup polític et posen un Paco Cerdà o un Cerdà Paco amb algun tuit que fan que no ets tu. Però bueno.
Deu ser un tio que escriu llibres, que és de
València. Vale, missa sí, però pubilles sí, pubilles no,
el tema
amb alguna modificació.
Jo la veritat és de que penso de que no trobo massa el debat, no el trobo. Jo tampoc sóc una persona que...
No ets dona.
No, que he dit que no trobo massa el debat. És a dir, entenc de que se pugui obrir un debat sobre aquest tema, entenc la possibilitat de que hi hagi hereus i tot això... No l'entenc massa, és a dir, no, tampoc he viscut massa el tema de Pubilles. És un tema, per dir-ho d'alguna manera, molt concentrat. Si avui mires les Pubilles, són bàsicament representants de barris i d'Horta. Molta gent de partides d'Horta. I la veritat és que no he parlat aquest tema. Jo crec que si hi ha algun grup polític que vulgui fer el debat, crec que se té que fer. Se té que fer un debat.
Si no hi ha manera, igual que Paco, no se té que fer, no hi ha manera. No volen obrir el debat.
Carrers i tal. I jo crec que els debats són sempre sants. I després ja veurem què passa. És a dir, quan trenques una tradició de molts anys o la vols modificar, el que se necessita és ficar damunt de la taula els arguments, parlar-lo i, òbviament, millorar-lo.
Molt bé. Jo només recordar una dada històrica, eh? Sí. Perquè hi ha gent que diu, oh, això s'ha fet a tota la vida. No, perdó. Això és una reforma que es va fer de la Reina de les Festes de l'època franquista. I quan va vindre la transició, se va fer un apanyo i van dir, bueno, Reina de les Festes no, farem les Pubilles. I a veure...
Bueno, quan es diu s'ha fet tota la vida, entenc que vol dir que s'ha fet fa molt temps. Gemma Casal, missa no, ja hem dit, Pubilles...
Bueno, jo, quan el Paco diu pues, que és una tradició, i jo he de dir, i també per formació professional, les tradicions són canviables, són adaptables, són modificables, totes, absolutament totes les tradicions, i el que fem la societat és fer-nos les nostres i adaptar-les a cada moment i a cada context. Per tant, no passa res.
Com va fer l'Església Catòlica.
El debat s'ha d'obrir. Llavors, les Pubilles, perdoneu, per una qüestió d'igualtat de gènere, de respecte a les dones. Vosaltres creieu que hem d'agafar joves de 16, 17 o 18 anys i exhibir-les allà a la Festa Major, en lloc de fer polítiques d'igualtat i de sumar per l'apoderament i l'acció d'aquestes dones per un futur millor? L'únic que fem és cosificar i vendre a les noies adolescents que el que es mereixen és una altra cosa molt més important, que és garantir tots els seus drets i que elles mateixes puguin desenvolupar i viure la festa com els dona la gana. Pues no, nosaltres agafem una tradició franquista, perquè és una tradició franquista, i li posem el vestit regional i acabem fent doncs aquesta cosa doncs que,
posem en un aparador.
Que va contra la igualtat, contra les dones, i que a més ens en van a glòria. No passa res per canviar les tradicions, no passa absolutament res, totes són modificables. Ja que no traurem el bisbe bajo palio, no passa res. Bé, espero que no el traguem, no, Paco?
No
surt. No ho sé, perquè com que no hi he anat mai, espero que no el traguin bajo palio.
Però és un altre dia i mai el bisbe.
Bueno, és igual, tot arribarà, el pascarem. Llavors, doncs, no passa res, canviem, modifiquem, adaptem, no? Quan la societat va molt més avançada sempre que totes les lleis i és la societat qui fa seves tradicions. Doncs jo penso que val la pena obrir el debat i acabar amb el tema de les Pubilles.
Dolors López.
Bueno, a veure, d'entrada dic que jo sóc, sí, una ferma partidària de les tradicions. Dit això, Pubilles sí o no, la veritat és que és un tema que tampoc em preocupa massa. O sigui, hi ha Pubilles, pues bé, que hi hagués hereus, pues tampoc no em sembla malament, no?
L'hereus és el mal menor,
no,
eh?
És, a veure, habitualment en els últims anys, el que deia abans el Ricard, o sigui, no sé si són 100 o 200 o 50, però en qualsevol cas...
Hi ha molts barris i partits que tenen hereus.
I, sí, efectivament. Llavors, el tema de les Pubilles, ja dic, no em preocupa massa, crec que forma en aquests moments part de tot el que és la litúrgia de la Festa Major. Si un dia es planteja el debat que a més ha d'haver hereus o senzillament es suprimeixen les Pubilles, pues tampoc no crec que ningú pues, es ficau damunt de la taula, no? Tema de missa. Jo entenc que des d'una posició de persones no creients pues, no estiguin d'acord amb que hi hagi una missa, no? Però torno a lo de les tradicions, però aquí afegeixo una cosa més. No solament és una tradició, perquè a més resulta que el dia que se celebra la missa és precisament el nostre Sant Anastasi, no? I per tant el sant, que després hi ha una professora que se l'acompanya des de l'Ajuntament fins a la catedral i després des de la catedral fins a la plaça Sant Joan, on se fa l'ofrena de flors al sant, pues home, té un cert sentit que el sant estigui dintre d'una església. Però jo, ja dic, afegeixo una cosa més. Jo respecto totes les religions, com no pot ser d'una altra manera, respecto aquells que no, que no volen o que no creuen en cap religió. Però aquí hi ha una realitat, i és que vivim en una societat, vivim en un país que és majoritàriament catòlic.
Qui ho diu, això?
Bueno,
a veure, Gemma, és una obvietat. És una obvietat. No, no, farem, no farem una enquesta.
No és cap obvietat.
Gemma, és una obvietat.
No, no, no és cap obvietat.
A veure, Gemma, és un país on tenim unes arrels catòliques i la majoria de la gent...
No, una cosa és les arrels.
I la, no, no, no. I la majoria, i la majoria de la població, l'arrel cristiana i la majoria de la població està batejada, està...
Ui, sí, però això,
sí, Gemma, sí.
Això és per tradició.
I per tant...
No, per tradició i per obligació.
Deixeu acabar. Escolta, que jo us respecto a vosaltres, sí, que no voleu deixar.
Que falta José Luis i el Guillem.
Jo crec que hem de continuar respectant les nostres tradicions i les nostres creences.
José Luis Osorio.
Sí, a veure, jo no vull utilitzar les festes majors per introduir a marxa martillo cap mena d'ideologia. A veure, una festa major se composa de la tradició mil·lenària de fa molts anys i també amb les preferències de tota la població, gent gran, gent jove, gent de totes les edats, i si aquesta festa és en honor a un sant, doncs, òbviament, això no ha de passar desapercebut ni d'esquenes. Que se poden introduir variacions? D'acord. Que se pot introduir el debat de les pubilles i els hereus? Molt bé, és un debat viu que pot ser. No està tan estès com voldrien alguns grups que ho proposen, però a mi me consta que aquelles famílies i aquelles noies que opten per ser pubilles, me consta que no ho fan a desgrat. Vaja, vull creure que no ho farien contra la seva voluntat.
Pues bueno, acabo però, de dir a veure... que a mi me van reconèixer que costava trobar pubilles.
Costa trobar, però,
o sigui, costa però aquelles trobar, que ho fan... Però les noies d'aquesta edat no estan per això.
Però, a veure, deixa'm acabar, sisplau. Aquelles que ho fan, me sembla que no ho fan a desgrat o no ho fan obligades. No? En tot cas, si no volen fer-ho, doncs no ho fan.
Només faltaria.
Amb la qual cosa... Acabo. És a dir, que les festes majors, doncs, han de respondre a les necessitats i a les expectatives de tota la població i no han de ser tampoc les festes d'un grup o d'una ideologia concreta. I, d'acord, la laïcitat en tot l'espai, doncs, hi ha moltes activitats en les quals tothom pot participar. I jo, per acabar, jo el que no vull i lo que, per lo que sí que no passo és parlar de laïcitat com a excusa per introduir anticlericalisme, no? Com fan alguns.
Guillermo Orbera, ara que ja tens la fotografia de la taula...
No, jo penso, jo estic en part d'acord amb una part de tots els que m'han precedit.
No et fiquis ara d'acord amb tothom,
perquè quedaràs bé amb tothom. Però també estic d'acord amb tu quan has deixat caure que les festes jo sí que crec que són populars i que sí tenen activitats per a tots els públics. Hi ha activitats esportives per a la gent de l'esport, hi ha activitats culturals per a la gent de la cultura, hi ha activitats festives per a la gent que li agrada festa, hi ha activitats religioses per a la gent que li agrada celebrar amb un aspecte religiós i... Si aneu a aquestes activitats, hi ha moltíssima gent. I vas a una altra activitat que hi ha poqueta gent, i no per això, perquè hi hagi poqueta gent, s'ha d'eliminar. Però, des de luego, una activitat on hi ha molta gent de Lleida que hi va, pues, bueno, hi ha una certa, crec jo, una certa interpretació de que la gent pues, hi vol anar. No? I en quant a lo dels pubilles, me quedo molt amb el que ha dit la Dolors. No? Escolta, tot és revisable. Vull dir, jo no veig que hi hagi un clam popular a les associacions de veïns per retirar les pubilles, però tampoc me veuràs a mi mai encapsulant una manifestació a favor de les pubilles, perquè trobo que és un aspecte pues, això tradicional, que si s'ha de retirar, se retire. I no passa res. Si s'ha de debatre si se retire, i no passa res. La ciutat continuarà igual amb o sense pubilles.
Sí, perquè
si continuem amb les pubilles, pues un dia a l'any que hi ha unes noies que es posen a banda perquè fa anys que es fa, jo tampoc crec que sigui un tema traumàtic i un tema en el que hem d'encapçalar una mani.
Jo ho entenc que per tu no sigui un tema ni traumàtic,
bueno,
però...
Això és la meva, pena, això la meva opinió, però és que no. Però és que
demostra tampoc... el tipus de societat en la que estem.
Traumàtic seria que ho fessin obligades.
Però és que jo no veig
a
la ciutat...
Però és que a mi m'és igual que això de que siguin voluntàries.
Estan representant la ciutat, però m'és igual.
Això de que estan encapçalades.
Pubilles o hereus, és indistint, és igual.
És que és la cosificació.
Igual que els hereus a les partides.
És igual que ho facin encantades a nivell individual. Ningú els forçarà, és evident. I respecte és que l'Ajuntament en fa bandera, aquest és el problema. Igual que el de la missa, jo que vagi a missa qui vulgui. El problema és que l'Ajuntament no respon a la laïcitat i a la majoria de la ciutadania.
En un món...
Sinó a les creences particulars.
A confessional.
Només dos afeccionals.
Per la missa la fa la paèria, l'organitza la paèria i diuen...
Sí, clar.
Un moment.
Bueno, surt el programa, però no l'organitza la paèria.
Un moment, una mica rigorós. rigorosos, Núria, que la gent sí, està escoltant.
Això,
eh?
Això,
la
sí.
missa qui l'organitza? El bisbat o l'Ajuntament? Qui l'organitza, la missa? Qui?
L'Ajuntament, en el moment en què la inclou, en el programa.
Un acte de... Sí, home, ah, sí.
L'Ajuntament inclou el programa.
I en el moment en què l'alcalde i el regidor se'n van allà a la missa i la pengen a la pàgina web de l'Ajuntament.
Això no és així. Això no és així. Una associació esportiva que fa una activitat, es posa el programa de la Festa Ismael perquè la vol fer l'associació esportiva i la fa perquè ella vol i ella l'organitza i no l'obliguen a fer l'activitat. I la cultural igual no ho fa l'Ajuntament. L'Ajuntament recull una activitat popular. Popular
no. del ah, no. A veure, perdoneu.
No, bueno, oficial, no.
Estem parlant d'un acte, estem parlant d'un acte
oficial en què l'Ajuntament ho envia a protocol,
estem parlant d'un acte religiós que té un protocol.
No,
i
un
en un
oficial,
món, en un
oficial,
món,
no,
en un món multicultural i en una ciutat cada vegada més multicultural i més multireligiosa, l'espai públic
també, no?
Per mi, l'espai públic ha de ser laic, perquè la religió és una cosa
però,
que per,
perdona,
per mi...
Perdona, se fa una església,
parlant,
amb un sant.
Per mi, és una, la religió és un acte, està dintre de l'esfera de lo particular, de lo
mal,
íntim, no
mal,
de lo públic.
També, claro.
No, senyor, tant, no, no, i per tant, no és lo mateix. No és lo mateix.
Sí. Bueno, jo us vull convidar no a participar als actes de la Cirollada, que són populars, són inclusius, són antisexistes, no farem no professors...
Jo no hi aniré, igual que tu perdràs a missa,
perquè són magnífics.
Jo me'n vaig als sexistes i als que no són inclusius i als sexistes me'n vaig, i als que no són inclusius.
Tu, Guillermo, també passaràs per la Cirollada, que ho saps, que està molt bé.
Els de la Cirollada són a la plaça Blas Infante, oi?
Que cadascú visqui la Festa Major com vulgui, com més li agradi.
Estaré que fem la falca a la plaça Blas Infante.
A ningú t'obligui a anar a missa.
Escolteu, que tingueu...
I a ningú li obligues a viure la Festa Major, perquè la Festa de Lleida que marxarà.
A veure, que totes les opinions són respectables, però
que tingueu bona Festa Major, gaudiu-la, ni que sigui a nivell personal. Guillermo Orbera, Núria Marín, Paco Cerdà, Gemma Casal, Dolors López i José Luis Osorio. Bona Festa Major, va.
Igualment, bona Festa Major a tothom.
Sempre hem de tallar el millor. En fi, que arribem a les dues. Va, demà hi tornem, puntuals com sempre, a les 12:20, que acabis de passar un bon dimarts.